Hola, bon dia. Fa molts anys, potser parlem dels anys 50, quan un anava al cinema i veia un western, vèiem unes pel·lícules que s'ha de dir que ens entusiasmàvem. Però en elles, i vistes amb ulls d'avui, veiem que tot era bonic en aquelles pel·lícules. Els actors eren guapos, anaven nets, polits, hasta fins i tot a vegades en corbateta d'aquestes de quasi bé d'esmoquin. No suaven. En fi, en definitiva, les noies igual, anaven sempre amb uns vestits llargs, netes, també polides, guapes. Tot i que així, les pel·lícules ens entusiasmaven. Va arribar Sergio Leone amb la seva trilogia del dòlar, amb aquelles pel·lícules el precio, La muerte tenía un precio, El bueno, El feo y El malo, Por un puñado de dólares, que a mitjans dels 60, o sobre el 62-63 era, va canviar totalment aquesta filosofia del western. Ell va posar uns homes barbuts, i si no amb barbes, amb mitges barbes. Va posar uns homes suats, bruts, en uns terrenys, amb unes cases brutes, i també amb unes noies que no anaven doncs, allò que podríem dir-ne de lo més net possible. En definitiva, canviava l'estructura de lo que era el western. I crec que possiblement en realitat era així. I així ens ho va demostrar Clint Eastwood amb aquella Sin Perdón, que ens presenta un western com realment devia ser. El 1955, Cecil B. DeMille va estrenar una pel·lícula que es pot dir que era el zenit de la seva filmografia. Es tractava dels 10 manaments. Ell ens portava això, amb cinema d'aquella època, uns manaments en què tot, quasi bé tot, i també sempre mirat amb ulls d'avui, en què quasi bé tot era bonic. Fins i tot la vara que portava el mateix Moisès o la túnica que portava eren túnica realment cridanera. La Vistavisió li donava un color d'aquell que després, gràcies a altres tècniques, va desaparèixer del cinema, però li donava uns colors forts, vius. O sigui que Cecil B. DeMille va fer uns 10 manaments a la talla de lo que era la filmografia d'aquells anys. Sens dubte, ell doncs es va acoplar a lo que el públic demanava, perquè al cap i a la fi el públic demanava això. No ens en donàvem compte si eren guapos, si eren lletjos, si anaven afaitats o anaven menys afaitats, o si la barba d'en Charlton Heston estava a la mida justa. Sols i simplement vèiem els 10 manaments com tots crec que en aquell moment els volíem veure. Ara Ridley Scott ens ha presentat, després de 60 anys de no haver-se atrevit ningú a tornar a fer una pel·lícula com els 10 manaments, ara Ridley Scott ho ha fet. Ho ha fet amb una pel·lícula que porta per títol Exodus, Reyes i Dioses, o Dioses i Reyes. Però una pel·lícula que està feta amb la mateixa història, potser no tan acomplexada com ens la va fer Cecil B. DeMille, però que amb la mateixa història ens dona o ens presenta uns 10 manaments amb cinema modern, amb cinema actual, a on arriba un moment que li diries a Moisès: renta't la cara perquè m'has fet una guilla. Sí, Exodus és una versió moderna dels 10 manaments, però portada amb un tipus de cinema que, sens dubte, l'espectador d'avui ho agraeix. Ella és rígida, dura, molts cops dura, i això que dic, bruta, sense suor, molta suor en aquest cas, a on l'obertura del Mar Roig no és d'aquell tecnicolor que ens va fer Cecil B. DeMille, sinó que és la cosa més normal del món, mentre que quan es tanca sí que és un tsunami extraordinari. Ridley Scott és un director que des de fa anys es dedica a fer pèplums d'aquest gènere. Va fer Gladiador, El Gladiador o Gladiator, una pel·lícula que no és res més que una versió moderna de la caïda de l'Imperi Romano. Va fer 1492, La conquista del Paraíso, la versió sobre Colón. En fi, s'ha dedicat últimament a fer títols d'aquest gènere. Crec que amb Èxodus l'encertada de ple. Èxodus, doncs, és la història d'un poble que vol fugir d'un reinat a on ell està totalment encongit, a on ell està torturat. I així ens ho aconsegueix amb una pel·lícula que, sense grans efectes especials, ens fa viure una història que quan érem petits ja la vàrem veure, però avui, i sortosament s'ha de dir, que en cinema actual. Ridley Scott ha sabut, després de 60 anys, tornar a portar els 10 manaments a la pantalla, però ell s'ha de dir que ho ha fet amb un cinema actual, amb un cinema que l'espectador d'avui realment agraeix. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar avui d'estrena a la ciutat de Barcelona. S'estrena Jauja, una pel·lícula que està interpretada per Viggo Mortensen, rodada a la seva Argentina natal. Una història, doncs, que ens porta com quasi bé s'inicia una revolució. També s'estrena I'll Feel Good, un biopic sobre James Brom, un cantant de soul. La senyorita Julia, Lee Pullman, aquella actriu que veiem tant en pel·lícules de Bergman, avui en dia s'ha convertit en directora i ens porta la història d'una noia que es diu Julia i que té, podríem dir-ne, ganes d'home. S'estrena també Sant Vincent. Bill Murray torna a les pantalles en el que és, sens dubte, un dels seus millors treballs i en una de les pel·lícules que potser que funcioni plenament per aquestes festes nadalenques, Hombres, Mujeres i Niños. Tot ens porta res més que els efectes que pot produir l'internet amb determinades persones. I per últim, Los Fenómenos, una pel·lícula espanyola on Lola Dueñas i Luis Tosar mostren la seva classe com a actors i actrius. Jauja, I'll Feel Good, La senyorita Julia, Sant Vincent, Hombres, Mujeres i Niños i Los Fenómenos són cinc pel·lícules que podreu trobar a partir, o són sis pel·lícules que podreu trobar a partir d'avui mateix ja a les cartelleres barcelonines. I passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passat. S'ha col·locat de número 1 inexorablement Èxodus, Dioses i Reyes, aquesta obra esplèndida, grandiolenta, que Ridley Scott ha fet sobre la versió dels 10 manaments, basada, això sí, en una novel·la i que fuig una mica de les escritures. Tot i així, és una pel·lícula que segueix a fil per randa quasi bé els 10 manaments que ens va fer Cecil B. DeMille, però amb un cinema molt més actual. De número 2 s'hi ha col·locat Los Juegos del Hambre, Sin Sagou, que continua arrebatant gent a la taquilla perquè ja porta 3 setmanes entre l'1 i el 2. De número 3, La sorpresa, Mortadelo i Filemón contra Jimmy, ja porta també 3 setmanes dintre aquesta recaudació de taquilles més important i que s'està aguantant aquí esplèndidament. De número 4 continua també amb ella Interestel·lar, aquesta història viscuda dintre de l'espai on la Terra estaca, s'esgota i uns astronautes intenten trobar un nou món per als que queden a la Terra. Interestel·lar de Christopher Nolan doncs continua dintre d'aquesta llista també, i aquesta ja amb 6 setmanes de número 4. I de número 5, l'última pel·lícula de Woody Allen, una autèntica delícia, Màgia a la luz de la luna. Woody Allen ha sabut fer d'una forma esplèndida, bella, en una pel·lícula en la que ell no apareix, però sí que dirigeix, una història d'amor viscuda, com ja molt bé ho diu, sota la màgia de la llum de la llum de la lluna. Éxodus, Dioses i Reyes, de número 1, Los Juegos del Hambre, de número 2, Mortadelo y Filemán, de número 3, Interestelar, de número 4, y Magia a la Luz de la Luna, de número 5. Crec que la propera setmana poc variarà aquest rànquing, perquè les pel·lícules que en ell apareixen ja són les que es varen estrenar de cara als propers Nadals. Passem a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El cinema Retiro continua amb segona setmana, Èxodus, Dioses i Reyes. Christian Bale és el gran protagonista fent el paper de Moisès amb aquesta obra mestra de Ridley Scott. En quant al cinema Prado hi trobarem Origen, en versió original subtitulada, pel·lícula que va ser una de les triomfadores al Festival de Cinema de Sitges d'aquest any. Èxodus, Dioses i Reyes, al cinema Retiro, i Origen, al cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar a partir d'avui mateix a les diferents televisions. Per avui, dues pel·lícules a tindre en compte. La primera, sobretot de cara al jovent, X-Men, la decisió final. Una pel·lícula que ens porta aquests contes Marvel que quan érem petits ja ens feien anar de bòlit i que avui en dia, a través del cinema, s'han convertit en obres en què la joventut agraeix perfectament. X-Men, la decisió final, la podreu trobar avui per la 1 a partir de les 22:30. Fa uns anys, no gaires, Clint Eastwood ens portava una pel·lícula que fugia una mica, podríem dir, del seu estil de filmografia. Ell ens portava un fet real, la història d'una noia que un dia perd el fill i les seves protestes davant de la policia porten a que li canvien el nen i li donguin un altre que ella no reconeix com a seu. Aquest és, en trets, l'argument de L'Intercambio, una pel·lícula que té com a protagonista Angelina Jolie, que s'ha de dir que està realment esplèndida i que el seu nom en aquell any que es va projectar la pel·lícula va aparèixer dintre dels 5 en què anaven nominades a Oscar. L'Intercanvi, doncs, és una pel·lícula esplèndida de Clint Eastwood en què solament per veure l'ambientació d'un San Francisco de principis de segle ja val la pena veure-la, aquesta història que, com he dit, no és res més que un segrestament. Avui TV3 ens l'oferirà també aquesta nit a partir de les 22:30. Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, segona part, o sigui la última part de totes les històries de Harry Potter que s'han portat al cinema. la podreu trobar el dissabte per Antena 3 a partir de les 22:10. Una pel·lícula de dibuixos animats que farà les delícies dels petits, però que també farà les delícies del gran, Rompe Ralph. Una història, doncs, d'un lluitador, d'un gran home que en el fons té un gran cor. Dissabte ens l'oferirà Antena 3 a partir de les 22:10 de la nit. Recomanar-vos Babel, quatre històries lligades que varen aconseguir a l'Òscar la millor pel·lícula. Quatre històries viscudes en quatre llocs totalment diferents, però que a poc i amb una esplèndida forma de direcció van lligant i van siguent en realitat una sola història. Babel, com he dit, va ser guanyadora d'Òscar en el seu moment i la podreu trobar per Paramount Channel el diumenge a partir de les 15:30 de la tarda. Una altra pel·lícula de dibuixos de cara als vostres fills, en aquest cas és Hèrcules, la història d'aquest personatge quasi bé bíblic que Walt Disney va saber portar a la perfecció amb dibuixos animats a la pantalla. Hèrcules la podreu trobar per Disney Channel el proper diumenge a les 16:25 de la tarda. Una història d'una dona que es va rebel·lar contra l'home que la tenia assetjada, Shirley Valentine. La història d'una dona que un bon dia desapareix o vol desaparèixer de la vida del seu marit, fa les maletes i se'n va cap a Grècia, on allà viurà una vida realment diferent a la que tenia la seva Anglaterra. Shirley Valentine la podreu trobar per Paramount Channel també el dilluns a partir de les 13:20 de la tarda. Pan i Roses, una pel·lícula d'aquest director anglès Ken Loach, que, com totes les seves obres, és un drama social i, a més, una dura crítica. La 2 ens l'oferirà el dilluns a partir de les 10 de la nit. Una d'aquelles pel·lícules que, després de la transició, van fer història, Las largas vacaciones del 36, on Jaime Camino dirigia una pel·lícula versada sobre la nostra guerra civil. La 2 ens l'oferirà el dimarts, a partir també de les 10 de la nit. Un clàssic d'aquells que de tant en tant apareix a les pantalles i que sens dubte fa les delícies o continua fent les delícies de tots els espectadors que en el seu moment ja la varen veure d'estreno i que no perdem l'ocasió de tornar-la a veure amb les seves reposicions. Es tracta de La reina d'Àfrica, amb Humphrey Bogart, Katharine Hepburn són els protagonistes d'una història viscuda en èpoques de la Primera Guerra Mundial a l'Àfrica i on dos personatges intenten fugir del poder alemany. La reina d'Àfrica, doncs, és una pel·lícula clàssica que s'ha d'agrair que de tant en tant apareixi per les pantalles. Paramount Channel ens l'oferirà el dimarts a partir de les 18:10 de la tarda, al igual que El triunfo de Buffalo Bill. Aquesta, sens dubte, no té la força ni la bellesa de La reina d'Àfrica, però no deixa de ser un western extraordinari on Charlton Heston començava a fer els seus pinets com a actor dur i com a actor espectacular. També Paramount Channel ens l'oferirà, en aquest cas, el dimecres a la mateixa hora, a les 18:10 de la tarda. I per últim, El maquinista, Christian Bale, aquest home que avui podem veure de Moisès a la pel·lícula Èxodo. Ell, quan era més jove, va fer aquesta pel·lícula en què, si ens el mirem bé, com un d'aquells personatges, d'aquells actors camaleònic, quasi bé ni el reconeixerem perquè es va primar més de 30 quilos per fer el paper que s'havia de fer amb aquesta El maquinista, pel·lícula que vàrem poder gaudir i que va ser guanyadora en el seu moment del nostre festival de cinema fantàstic. El maquinista la trobarem també per Paramount Channel el dijous a partir de les 10 de la nit. X-Men, la decisió final i l'intercanvi per avui. A partir de demà, Harry Potter i les relíquies de la muerte, Rompe Ralph, Babel, Hèrcules, Shirley Valentine, Pan i Roses, Las largas vacaciones del 36, El triunfo de Buffalo Bill i El maquinista. Com cada setmana us recomanaré dues pel·lícules en cinema, ja us ho he dit, crec que s'ha d'anar a veure i és quasi bé obligatori aquest Èxodus. En quant amb televisió, sens dubte aquesta Babel, aquesta història o aquestes quatre històries que tal com va passar en la pel·lícula, que està rodades en quatre parts diferents del món, tal com va passar en la pel·lícula, anem entrelaçant, anem lligant i aconseguim una història perfecta. Exodus la trobareu encara en segona setmana al cinema Retiro. Babel la podreu trobar per Paramount Channel el passat demà diumenge a partir de les 15:30 de la tarda. I passem ja a les pel·lícules que podreu trobar ja en qualsevol vídeo. Podreu trobar-hi un títol molt estrany, 100 maneres de morder el polvo. No es tracta res més de que un western que s'ha de dir que ha anat força malament en el nostre país, però que tot això no vol dir pas que fos una pel·lícula dolenta. Un toque de violència, el seu títol ja ho diu tot, una història, un tema policiac, on la violència està totalment present. Los Guardianes de la Galàxia. Marvel Group torna a aparèixer ara amb uns altres personatges, en aquest cas uns guardians, tots ells molt estrafalaris, que ens fan viure una història espectacular, però al mateix moment molt, però que molt divertida. I per últim, això que avui en dia està tan de moda a les televisions, una pel·lícula de cuina, es tracta de Chef. Aquestes receptes de cuina que tant apareixen avui en dia televisivament, el cinema ja se les havia fet seves una mica abans, i amb aquest Chef ens porta una pel·lícula que passa totalment amb una cuina i que l'espectador s'ho passa realment pipa amb elles. 100 maneres de morder el polvo, un toque de violència, Guardianes de la Galàxia i Chef són quatre pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I amb aquesta música sempre de cinema de la Guerra de les Galàxies, us dic adeu i fins la propera setmana.
Acostant-nos a les 10 del matí, el divendres que ve tornarà en Cisco Borderí a l'agenda cinematogràfica. Les 10, notícies en connexió amb la xarxa i en uns instants, en 5 minuts, el temps de família amb Roman Pérez, a partir d'un anunci que és ja un anunci viral, un anunci que es titula La Otra Cat. Tornem en 5 minuts.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.